I tenim el nostre home sol davant del perill, com sempre, en Jordi Ornó. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs comencem una nova edició d'aquest, parlant de cine, d'aquesta secció. Havíem parlat la setmana passada de que intentaríem parlar d'això dels videoclubs.
De moment ho hem d'ajornar perquè no he pogut gestionar-ho amb la persona que jo crec que té una veu molt autoritzada en aquest món, com és en Marc Palau.
De fet, parlaven també a conseqüència de que aquestes grans, diguem, plataformes de streaming, Netflix i altres, esclar, ens han invadit a les cases i quasi és allò que dius, els videoclubs, quina raó tenen de sèrie? Però tot això ja ens ho explicarà en Marc, però parlem d'una altra cosa.
Sí, perquè de la setmana passada amb aquesta hi ha hagut més novetats que la de canvi de president del govern.
Exacte. I això, volíem parlar, venia a referència d'aquestes plataformes perquè hi ha novetats en quant a Netflix i en quant a Movistar, no, Jordi?
Sí, va sortir la notícia que em sembla que ja, no sé si ho fan coincidir en final de mes o en què, però Netflix i Movistar han arribat a un acord i sembla que els abonats de Movistar tindran dins del seu paquet, ara no me diguis si serà el paquet premium, si serà el paquet bàsic, no ho sé, sí. Però hi haurà un apartat que serà Netflix. Per tant, sembla ser que a partir de, no sé, però no era massa llunyana la data, doncs els abonats de Movistar podran veure Netflix dins de la seva plataforma.
Però desapareixerà el seu, el Yombi, que era, penso que era el
Yombi? No. El Yombi és la plataforma de ara no es diu Yombi, es diu Movistar.
Sí, ara sí, però abans era el Yombi.
Exacte. El Yombi ara, doncs, tindrà dins de la seva aplicació el Netflix. Mm. No desapareix ni Netflix, ni una... O sigui, no és allò de que quan es varen ajuntar Movistar, el Plus i Via Digital, te'n recordes?
Sí, sí.
Doncs va desaparèixer i van caer l'Elite Digital. Doncs ara no. Netflix, qui estigui abonat a Netflix amb la quota que paga, tindrà l'oferta de Netflix. Si no està abonat a Movistar, doncs continuarà, em sembla que continuarà igual.
Clar, també el que s'ha de saber si els continguts, si no hi ha repetició de continguts. Perquè pots trobar una pel·lícula de Netflix que estigui a Movistar.
Això és una cosa que ja amb la incorporació de totes aquestes plataformes ja s'ha anat diversificant. Si una pel·lícula era de Netflix ja no la trobaves a Movistar. Això, per això ha portat aquesta mena d'entendiment, perquè perquè és clar, ara mateix si tu tens Movistar i vols veure una sèrie d'HBO, si no és d'HBO, quan vas veure la primera temporada a Movistar, ara les, per exemple, Westworld, un exemple, Westworld, ara la segona temporada és d'HBO. I si no estàs subscrit a HBO, a menys que hi hagi un acord perquè Movistar Plus continuï fent les temporades com té amb Joc de Trons, si no és així, tu hauràs vist la primera temporada de Westworld i la segona ja no la veuràs si no estàs abonat a HBO. Llavors, la tendència és que aquestes plataformes es complementin, i si poden estar juntes amb el sentit de que Movistar suposo que deu haver arribat a un acord econòmic amb Netflix perquè els seus abonats puguin tenir accedir als continguts, com per exemple HBO ho té amb me sembla que és amb Vodafone. Els abonats de Vodafone Televisió tenen HBO inclòs dins del seu paquet. Per tant, totes aquestes aliances s'hauran de veure com s'acaben redistribuint, perquè evidentment no hi hagi públic que es vegi obligat a tenir 4 o 5 subscripcions, que tampoc és massa recomanable.
També hem de dir que Netflix és productora, produeix continguts.
Sí, igual que HBO.
I HBO, però en Movistar em penso que no.
També. Aquestes sèries que hem vist en Movistar, no sé, Estoy Vivo, ara me ve el cap aquesta sèrie.
Aquesta és produïda per...
Sí, Movistar, i una que estan... Bueno, n'hi ha vàries, La Peste. La Peste és una sèrie que estan... Aquestes estan produïdes per Movistar Plus i els atenen... no, perdona, Estoy
Vivo... Produïdes o coproduïdes?
Estoy Vivo no, Estoy Vivo em sembla que era de TV1.
Però,
no, no. En fi, però Movistar Plus té les seves pròpies sèries i que els pots veure a través dels continguts de Movistar, Jombi, el satèl·lit, però ja estan penjades dins del i són produïdes de producció pròpia. El Netflix és el mateix.
Sí, 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 sí.
És distribuïdora i productora. HBO és productora i distribuïdora.
Sí, sí, perquè hem de dir que hi ha sèries, que és clar, que jo que tinc Netflix ja fa temps, que aquelles sèries només els veus a Netflix.
Exacte.
No els veus a cap més canal de televisió.
Bueno,
n'hi ha d'altres que sí, que els ha comprat Netflix d'altres televisions.
Exacte, però a determinats països, si la compra Netflix com a distribuïdora, només la podràs veure també per al canal Netflix. És una mica complicat tot això, perquè, clar, els oients es pregunten, bueno, és clar, haurem d'estar abonats. Sí, en principi, si les coses van per on van, doncs serà com les sales de cinema. Si tu vols anar a veure una pel·lícula i només la fan en una sala de cinema, has d'anar en aquella sala de cinema per força. Per què? Perquè no tens més opció. Doncs amb les plataformes digitals, de moment està passant el mateix, però avui ja tenim un primer pas, que Netflix i Movistar ja han fet el primer pas per fusionar-se.
Després hi ha un altre que intenta fer-se un camí, com és Amazon, que també doncs, aquesta empresa de comerç online, en mica vol competir.
I Rakuten,
que
aquest nom ningú el sabia i ningú li sonava des fins que no es va convertir en patrocinador del Barça. Doncs Rakuten és una plataforma de continguts, perquè és que s'ha de dir així, hem d'aprendre a parlar, perquè escolta'm això, continguts... audiovisuals. Doncs aquestes plataformes de continguts audiovisuals són les que ens van arribant i ens arriben uns noms que Amazon tothom ho coneixia com una empresa de venda
online.
Online. Sí. Doncs també Amazon Televisió.
També vol ser-hi. I espera't, que es pot arribar.
I s'està comentant que Mark Zuckerberg
Facebook.
Ja està remenant les cireres per veure aviam si es fa amb alguna plataforma d'aquestes per donar... per tenir també aquesta branca de continguts dominada.
Bé, tot això venia arrel també d'això, del que havíem de parlar, i en parlem la setmana que ve, com afecta els videoclubs. Poden subsistir? Es podran aguantar amb aquestes plataformes? S'hauran de reinventar? Amb què es poden reinventar per continuar oferint servei de videoclub?
Aviam, jo aquesta opció, aquesta opinió, o aquesta manera de veure-ho, jo la traslladaria a com es van reinventar les petites botigues de barri amb la incursió, desembarcament, digue-li com vulguis, de les grans superfícies.
Exacte. Ha afectat molt,
Esclar,
moltes
esclar que sí.
Van haver de tancar.
Però guaita, que... Mira, ara jo no em vull ficar a un nom de mana, perquè en Marc és el que té la paella pel mànec a l'hora d'opinar d'això. Però jo també sóc molt conscient de que 10 anys enrere el nombre de videoclubs que hi havia escampats doncs eren molts més que els d'ara. Inclús històrics. El Video Instant, és que es va reconvertir.
El Blockbuster.
El Blockbuster, que era una super...
Era una multinacional.
Una multinacional del lloguer. Clar, jo no sé ni un son, no sé ni si existeixen. Per tant, jo m'imagino que de la mateixa manera que algunes botigues de barri es van reconvertir i que continuen algunes subsistint, doncs el tema del videoclub poder passa el mateix. Perquè jo sempre he dit el mateix. La diferència que hi ha entre la botiga de proximitat i la gran superfície és el tracte que tu tens amb la persona que està gestionant el negoci. Que tu parles amb una persona que hi entén, no amb un dependent que a final de mes cobra un sou i que guaita, tu tria, tu remena, i si tens algú que preguntar, pregunto, que jo contestaré el que sàpiga.
El que sàpiga. Molt bé. Jordi, ho deixem aquí perquè tenim moltes estrenes.
Sí, però també farem a via. Sí? Moltes estrenes, però de les que hi ha, jo diria que poder no arribarà ni a la meitat que demà, que avui, els en puguem trobar a les cartelleres. Però bueno,
Si et sembla, anem cap aquí, ens queden 10 minuts i anem...
Queden 10 minuts, només dir-te que aquesta setmana batem el rècord de producció francesa que s'estrena.
Carai.
Sé si s'arribaran a estrenar totes, però...
Déu-n'hi-do, el cine francès, no sé què té. Algun dia també n'hem de parlar amb algú que ens ho expliqui explicar, això.
Té molt de suport. Això és una cosa molt important. Allò del xovinisme francès...
Però per què tant França i no altres llocs? No els altres cine anglès o alemany o...
Perquè, aviam, la paraula xovinista ve de França.
Sí,
els francesos són molt seus i lo seu va davant de tot. I no escatimen mitjans perquè lo seu es pugui vendre i bé a la resta del món.
Però ho saben fer-ho, eh?
Exacte, ho saben fer i són conscients de que ho han de fer. Per tant, amb el cinema no és baladí pensar en que no és igual. Tindran més o menys èxit fora de les seves fronteres, però hi arriben. Això també és molt important.
I algunes de molt bones.
Exacte. Bé, comencem, doncs, per una pel·lícula francesa, Algo Celosa. És una pel·lícula sobre de com... els canvis de l'entorn, per exemple el divorci, les separacions, les morts d'algú, afecten a la personalitat, en aquest cas de la protagonista, que passa de ser una dona doncs equilibrada i pragmàtica, totalment diferent, gelosa i maniàtica del seu entorn, tant familiar com laboral. La pel·lícula és una producció francesa dirigida per David i Stéphane Foenkinos i protagonitzada per una actriu molt coneguda de moltes pel·lícules de les que han arribat, que és la Karine Viard. Continuem amb pel·lícula francesa, encara que per al repartiment i el director no ho sembli, però sí, és de nacionalitat francesa, dirigida per Roman Polanski i que porta un títol que moltes vegades es diu quan parlem d'altres pel·lícules. Basada en hechos reales. Aquest és el títol de la pel·lícula. No és que la pel·lícula estigui basada en hechos reales, sinó que el títol es diu així perquè parla d'una escriptora que, doncs, després d'escriure l'últim llibre, té problemes d'inspiració i a través d'una sèrie de circumstàncies, persones i alguna altra carta que rep, doncs veurà com la seva vida i la seva futura activitat literària es veurà interferida per aquests agents externs que la influeixen. És qui dirigeix la pel·lícula. Olivier Assayas, un altre director reconegut, és el que escriu el guió, i els protagonistes són Eva Green, Emmanuel Seigner i Vincent Pérez.
Emmanuel Seigner és la parella d'en Ramon Polanski.
Qui?
La Emmanuel.
Ah, va.
És la seva parella.
Sí, és possible. És possible. En aquest aspecte no ho posaré en dubte, perquè el safareig del món del cinema també és cosa de...
Ha fet diverses pel·lícules amb ell.
Sí, bueno...
En Polanski, que només pot fer pel·lícules a Europa.
Exacte, en Polanski no...
Perquè està perseguit per la justícia americana.
No pot anar...
No pot anar a Hollywood.
Fa anys d'això. Bienvenides a Brasil és la tercera pel·lícula francesa. Aquesta és francesa, ambientada a Brasil, sobre quatre amigues que s'hi traslladen per anar al casament d'una d'elles i quan són allà es veuen embolicades en la mort accidental d'un jove ric i que el seu pare doncs, està disposat a qualsevol preu a castigar i trobar en els autors de la seva mort. Vull dir, és una pel·lícula barreja de comèdia, barreja d'acció, bé, també una mica destinada al públic juvenil, perquè les quatre protagonistes són quatre noies que se'n van de París a Rio de Janeiro i en allà, doncs, evidentment, se'ls hi obre tot un ventall de possibilitats de diversió que aquí no tindrien. Però, clar, se'ls hi complica. I l'última pel·lícula francesa de la setmana és d'animació. O sigui, ja no és només amb drama i comèdia i acció, sinó animació. I, a més, en català.
Carai.
La malvada guineu ferotxa és una pel·lícula d'animació amb uns dibuixos molt senzills, molt destinada molt al públic més menut, però, esclar, acompanyat també dels pares, per tant, és una pel·lícula familiar sobre una guineu que no és tan ferotxa com la pinten, doncs tots els plans que fa per capturar les seves preses, doncs tots li surten malament, fins que un dia se li acut una idea, que no desvetllaré, perquè és una idea molt, molt curiosa. I ja deixem el cinema francès, ens anem al cinema italià, que també últimament solen arribar algunes. la pel·lícula es diu Bendita Ignorància, i ens parla del plantejament de com les xarxes socials o l'aprofitament d'aquestes xarxes socials pot enfrontar a les persones, els que estan a favor i els que estan en contra. En aquest cas ve personalitzat per dos amics de la infància, però que s'han anat distanciant, i que tots dos són professors i ara per casualitat coincideixen en el mateix institut. La pel·lícula està dirigida per Massimiliano Bruno i Marc Giallini, i Alessandro Gassman són els seus dos protagonistes.
Gassman té alguna cosa a veure amb en Vittorio Gassman?
Sí, és el seu fill.
El seu fill.
Però aquí la gràcia està en que un és un gran aficionat a les xarxes socials i l'altre, doncs, és una persona que se'n manté totalment al marge, i la retrobada per culpa d'aquesta afició, un sí i un no, doncs no té masses vises de convertir-se en una reconciliació. És una comèdia divertida per anar a passar l'estona i que, ja et dic, les xarxes socials doncs, hi tenen molt a veure. Una pel·lícula que també està ambientada a Brasil, però en aquest cas és de nacionalitat brasileña, és Como Nuestros Padres. És una pel·lícula on la seva protagonista té una obsessió per la perfecció, però que quan les circumstàncies del teu entorn doncs no són massa favorables, te n'acabes donant compte que la perfecció com a tal no existeix. Director i protagonistes són íntegrament brasilers, per tant, desconeguts totalment aquí a la nostra cinematografia. Llavors ens arriba una pel·lícula molt surrealista. La veritat és que he vist imatges i és molt surrealista i és l'hombre que mató a Don Quijote. D'entrada, el seu director és Terry Gilliam és un dels components... No sé si encara existeix el Monty Python, però ell n'era un dels... Recordem que les pel·lícules del Monty Python ja tenien aquell toc surrealista i...
La vida de Brian.
Imaginari. La vida de Brian era encara la que més tocava de peus a terra, a pesar de que... Però Los Caballeros de la Mesa Quadrada, Brasil, tot això eren pel·lícules amb unes imatges oníriques i molt surrealistes. Doncs aquí es basa molt lliurement en l'obra de Cervantes i ens parla de com el protagonista en l'actualitat és un home que es creu Don Quixot, arrel de que havia fet una pel·lícula anys enrere, però aquesta pel·lícula anys enrere el que va fer va ser no només canviar l'ell, sinó una mica tot el poble que hi va participar. Ara tot això surt a la llum amb l'arribada d'un realitzador publicista que ja va llavors, aleshores participar en aquella pel·lícula i que ara quan torna al mateix poble es troba amb tot aquest amb aquesta disbauxa.
Deixa'm dir una petita cosa, que aquest dematí estava escoltant la crítica i el crític de cinema ha fet pensar en tu amb aquella frase que dius no valia la pena. Saps com...
Bueno,
llavors, el que ha dit el crític ha sigut la mateixa que diu, aquesta pel·lícula no valia la pena que l'hagués fet.
Aviam, exacte.
És una crítica de cine, de la ràdio.
No, sí. Jo dic, quan dic calia, és quan parlo d'aquelles revisions. Sí. Aquí, Terry Gilliam ha donat la seva visió, com Monty Python, d'una història que, bueno, bàsicament, sí, lliurement s'inspira amb el Don Quijote de la Mancha. Però, esclar, Jonathan Pryce i Adam Driver són els protagonistes, per tant, la qualitat en l'aspecte interpretatiu no l'hem de desmereixer. No. I el cinema espanyol el trobem amb l'Intercambio, que parla d'intercanvi de parelles, motivat quan una parella que porta molts anys casats, doncs la seva monotonia i tal, doncs s'apunten a una d'aquestes històries. Però clar, una cosa és el desig d'intentar revitalitzar el matrimoni a través d'una d'aquestes activitats, i l'altra és quan t'hi trobes amb el que te trobes. I el terror el tenim amb Los Extraños, Cacería Nocturna, que és la segona part d'una pel·lícula de fa 10 anys que es titulava Los Extraños, pel·lícula de terror, on una família es veu involucrada en un joc terrorífic quan, en un viatge, fan nit en un aparcament de caravanes, en un càmping de caravanes, i en allà doncs, es converteixen ells en l'objectiu d'aquest joc terrorífic. Ja dic, qui recordi el 2008 amb Los Extraños, doncs aquesta és un... No sé, no diria jo si és una continuació o és perquè, clar, després de 10 anys... Però, en fi, l'estil de terror és el mateix. I acabem. Mi Mundial és una pel·lícula uruguaiana sobre el que passa amb aquestes joves promeses del futbol que se'ls hi puja al cap, que no atenen a cap raó externa, deixen els estudis i tal i qual, escoltant cants de sirena d'aquests representants que els... i que, per llavors, diverses circumstàncies, se'ls hi acaba la carrera. Doncs aquest, això és el que ens explica la pel·lícula
Bon argument.
Mi Mundial. I aquestes són totes les estrenes, que ja veus que n'hi ha moltes, i anem ja de pressa a Torroella.
Ens queda...
A Torroella, la pel·lícula només ha de dir el títol, perquè ja està tot dit. Vengadores Infinity War. Per tant, una de les pel·lícules que està a dalt damunt de la cartellera encara, doncs tindreu ocasió de veure-la a Torroella aquest cap de setmana. Consulteu horaris, perquè com que és una pel·lícula de llarga durada, els horaris poden variar i només en fan una.
Molt bé, doncs Jordi, més informació avui en el programa de cine a les 8 i demà en repetició a les 4. Jordi, doncs bona setmana i fins divendres que ve.
Molt bé.
Que a veure si ja podem tenir...
Sí, faré tot el possible.
Veurem si podem tenir, si n'has aquí present, a través del telèfon, a Marc, perquè és molt interessant aquest tema.
Sí, sí, la seva opinió és la més vàlida de totes.
Molt bé, Jordi, bona setmana i fins divendres que ve.
Bon cap de setmana, adeu-siau.
Bé, doncs ho deixem aquí, aquestes dues hores de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, com cada divendres, molt dedicades al món del cinema, amb les emocions, amb el cinema a la xarxa, i ara mal parlem de cinema en Jordi Orno. Bé, doncs us deixem ara amb l'informatiu, que ens portarà la Berta, i després amb els esports, amb el Sona Mixta, amb l'Ivan García. Recordeu també la nostra programació del cap de setmana de títols de producció pròpia, aquests programes musicals i els informatius, i també, com no, els que ens arriben des de la xarxa. Res més, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, i dilluns hi tornem a ser. Adéu-siau.